más cercana.
Herrera Incope.
La mañana.
Cope Catalunya y Andorra.
Estás informado.
¿Qué tal? Gracias, Carlos. Arribem 12 i 20, queden 10 minuts per dos quarts d'una del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera. COPE Catalunya i Andorra, Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i estic encantat de parlar amb vosaltres. I amb el focus, si em permeteu, posats en el 15 de gener. Estem a dia 9. Què passa el dia 15 de gener? És a dir, d'aquí 6 dies. Doncs d'aquí 6 dies acaba el pas, vull dir, el programa, la proposta del govern per acceptar el tema de Muface, que unes asseguradores doncs, es posin en marxa i estiguin atenent els funcionaris. Bàsicament és el culebro Muface, pràcticament. Serà el 15 de gener quan finalitza aquest termini donat per l'executiu perquè responguin. I bé, bàsicament, no enganyarem. La incertesa sobre la supervivència d'aquest model penja d'un fil i, si em permeteu, si no hi ha una solució de raríssima hora, això està mort. Això està mort ara mateix, eh? Ja es veurà. Bàsicament, hi havia asseguradores, la CISA, dues mútues, la CISA i DKB, i DKB ja ha dit que no, ha dit que si eso ya te llamo. A CISA és possible, de totes maneres no hi ha gaire esperança. Estem parlant de Muface. Muface és la mútua asseguradora dels funcionaris d'espanyols. Estem parlant d'un milió i mig de persones, i aquí a Catalunya estem parlant d'uns 165.000 funcionaris catalans que són entre titulars i beneficiaris de Muface, en tot cas. Bé, tot això, tota aquesta espantada, va passar quan les mútues van dir allò de bé, és que necessitem, no amb la despesa que ens passa, no cobrim despeses. És a dir, això s'ha d'augmentar. El govern va dir que posava més calés, però això no va acabar quallant. És a dir, i un cop més, i em dóna la sensació, si em permeteu, que un cop més estem fent les coses tard i malament. Tard i malament. És una qüestió que estem acostumats, bàsicament, al poble. Estem acostumats que les coses van darrere hora. Mireu, no, és un exemple. El Barça, tres quarts del mateix. Però al final s'ha resolt. Tard i malament, però s'ha resolt. Però això és bastant més seriós. Això és bastant més seriós. Perquè estem parlant d'un milió i mig de persones que, en aquest cas, en cas de que Muface desaparegués, què passa amb tot això? Doncs que van directament a la Seguretat Social, al Servei General de la Seguretat Social. I no oblidem que l'atenció sanitària pública és un sistema molt tensionat. És un sistema molt tensionat. Ho hem parlat moltes vegades i no és cap secret, sobretot pels que avui dia esteu fent utilitzar el servei. És un sistema molt, molt tensionat. I què passa amb aquells funcionaris, aquelles persones que ara mateix estan ara mateix entre l'espasa i la paret? És a dir, que estan rebent un tractament. Ara mateix, el dia 31 de gener, ja han dit que els serveis de Muface paren, s'acaben. I què passa amb aquelles persones que estan ara mateix en la voràgine d'un tractament? Doncs mireu, parlem amb una d'elles, a veure com ve la situació i en quina situació es tracta. És funcionària, de fet és catedràtica en aquest cas, està del col·lectiu més gran, que són les profes, són els col·lectius més grans que estan a Muface. Aquí entrarien també els policies, etcètera. Però els profes són el col·lectiu gran de Muface en aquest cas. Es diu Maria Carme Barceló, és catedràtica, i ara mateix està en ple tractament oncològic. Li van detectar un càncer i està en tractament oncològic a través de Muface. A través de Muface, en aquest cas, no? A través d'unes asseguradores de Muface, de les mútues de Muface. I li han dit exactament això, que el dia 31 això s'acaba. Però el seu tractament oncològic no entén d'aquestes coses. No entén que ara el dia 31 acabem i hem de canviar tot el què. Tot això ha de seguir el seu procés. La tenim al telèfon. Mari Carme, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Mari Carme, primer, com estàs? Com et trobes?
Bueno, em trobo
bé, diguéssim, dintre de la, del trasbals que suposa doncs, tenir càncer i tot el que entres en el planeta càncer doncs, és un altre món. Entres en una dinàmica en què has de deixar de treballar i comences a dependre doncs, de visites, tractaments... I és, entres des del 23 de juliol, que m'ho van detectar, fins ara doncs, la meva vida consisteix a hospitals, tractaments, descans, canvis de tractament i bueno, una mica és això.
Clar, quan arriba a tot aquest show de Mufase, tu com t'ho prens? Com ho encaixes enmig del tractament?
Malament. O sigui, ho encaixes malament, sobretot per la incertesa i la poca confiança que tens en tot el sistema, en tot el sistema aquest i el poc que se'ns ha informat. De fet, això no comença ara amb això. Això és, diguéssim, la cirereta que culmina el pastís, però això no comença ara, perquè nosaltres jo porto, ho he estat mirant una mica per ara, per les preguntes que em poguéssiu fer. Jo soc funcionària des del 91, per tant ja soc antiga, diguem. Jo estic donada d'alta Mufase des del 96. Adés les Mufase, que era la meva, sí, que és la meva asseguradora actual, des del 96. Sempre amb la mateixa. I el que ha anat passant al llarg d'aquests anys és que primer érem Adeslas i era igual que fossis Adeslas Mufase o Adeslas privada,
sí,
i mica en mica van anar traient com quadres mèdics diferents i els que érem d'Adeslas Mufase ja ho havies d'anar dient perquè moltes de les coses que entraven per Adeslas normal, o sigui Adeslas privat, ja no entraven per Adeslas Mufase. O sigui, ens han anat com retallant.
Canvien retallant, sí.
Estigmatitzant i dir, tu ets Adeslas Mufase, ah, doncs això no t'ho cobrim. Si fossis Adeslas privat sí que t'ho cobriríem, però si ets Adeslas Mufase no. I ens han anat doncs, donant un quadre mèdic més reduït, ens han anat reduint serveis al llarg dels anys, això, eh? Clar, jo ja porto molts anys.
Exacte. És a dir, que estàvem parlant, tu o els funcionaris que estàveu ja apuntats a tot això, era pràcticament una crònica d'una mort anunciada, no? O sigui, ja es veia venir, això.
Sí i no, perquè al final tu quan treus unes oposicions tu fas, o sigui, tu continues pagant la Seguretat Social com sí, tothom i a part d'això paguem un plus per estar en Mufase, o sigui, nosaltres al final de cada mes a la nòmina ens treuen la Seguretat Social i ens treuen lo de o sigui, paguem lo de Seguretat sí, Social i paguem lo de Mufase com una part, per tant, és una i això no ens ho ha tret ningú. Però coneguent, diguéssim, com va l'administració, anaves veient que la cosa es anava embolicant. I llavors jo, en el meu cas, jo tinc tres filles, que, sí, ja són grans, dues ja treballen, i primer estaven com a beneficiaris amb mi, diguéssim. Però llavors el seu pare va morir i van passar a cobrar la pensió d'orfandat i això va obligar que saltessin de la meva pòlissa perquè allò ho pagava la Seguretat Social, sí, i no podien estar cobrant, o sigui, no podien estar beneficiaris de Mufase i cobrant de la Seguretat Social. En aquell moment, això era el 2021, els hi vaig contractar una pòlissa per elles, una mútua privada, diguéssim, sí, per elles. I el meu cap ja va anar, això era el 2021, i jo vaig anar pensant, ostres, i el meu àngel de la guarda aquest que et va vigilant em anava dient, i per què no sí, ho fas per tu, perquè ho fas per ell?
Per què no t'apuntes tu també? Ja que estàs, apunta tu també.
El 2023, el gener del 2023, o sigui, ara fa dos anys, vaig acabar agafant una mútua privada per mi. Vaig pensar, bueno, pago la des dels Mufase, diguéssim, que és el que pago cada mes, però m'engafo una altra per si de cas, i això és el que em salvarà de poder acabar el tractament oncològic sense...
Clar.
Perquè a mi, teòricament, a hores d'ara, l'única cosa que tinc és una carta de Mufase dient que el 31 de gener deixaran de donar-me servei. Jo tinc una penúltima quimio 29 de gener i una altra programada pel 19 de febrer, després ve una intervenció i tot el tractament de ràdio, que ja no me'l farien.
Clar.
Ja no entra.
Llavors t'entraria això per l'asseguradora privada nova. Clar, que acabes de contractar.
Per l'altra privada que tinc, o si no, hauria hagut d'anar, o si no, hauria d'anar
al règim general de la Seguretat Social, no?
Clar, però llavors ja perdria l'oncòleg. Clar. Tu, al final amb un oncòleg i estableixes una relació, que és l'home que he vist més, a part del meu marit, diguéssim, tot aquest temps, perquè és el que estàs en contacte per tot.
El que fa el seguiment, sí.
Clar, evidentment hauria de passar a un altre, a tractar amb altra gent, i a mi, per mi és molt important mantenir-lo a ell com un oncòleg de referència fins que s'acabi tot aquest procés. Això em permetrà, el fet de tenir aquesta altra assegurança em permetrà poder-lo mantenir amb ell. Però si jo no hagués tingut aquesta altra assegurança privada, per, es pot dir que per casualitat o per, no sé...
Has tingut, vas tenir una molt bona intuïció, és a dir, que dins de lo dolent que hi ha, ostres, podrà seguir el rumbo.
Sí, ella almenys em diu, no pateixis perquè tu tens salvat, perquè jo no puc parar de pensar, de dir, ostres, i tota la gent que està com jo i no té això... això és un... I a més ens informen, o sigui, et van dir, bueno, ara el 15 de gener s'acaba el segon concurs aquest que han tret, aviam si es presenten algunes altres mútues. A la primera no es va presentar cap, a la segona a veure si es presenta alguna de les mútues, ara es va, sembla clar que no es presentarà, que seria la meva. Llavors jo, si es presenta alguna altra mútua, el que hauré de fer és passar de Desles a la mútua que es presenti.
D'acord.
I si no es presenta cap, tornarem a estar amb el mateix pastel. I el que una persona amb dos dits de front es pregunta és per què han esperat a fer això tan a última hora.
Doncs, Mari Carme Barceló, escolta'm, gràcies per explicar-nos la teva experiència i et desitjo una gran recuperació.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per interessar-vos pel tema.
Un plaer. I a més, no és poca cosa aquest tema. Gràcies, Mari Carme. Bàsicament és això, tres quarts del mateix. I és el tema. És el tema. Què passarà? Doncs el dia 15 ho sabrem. A Sisa encara queda per aquí, eh? Ja veurem. Va, que de seguida en parlarem d'una altra qüestió. Una altra qüestió també molt relacionada amb salut, perquè possiblement fins i tot estem parlant de dues coses. Problema fins i tot de salut pública i després problema de seguretat. I l'altre dia ho parlàvem amb la Imma Viudes, portaveu del Sindicat de Mossos d'Esquadra, parlàvem sobre l'augment de les agressions sexuals respecte a l'any 2023. En parlarem d'això des de les dades dels hospitals. Concretament, del registre de l'Hospital Clínic de Barcelona, en parlarem sobre aquesta situació, d'aquesta xacra, perquè estem parlant ja d'una xacra. I si realment aquestes xifres que estem veient, comparatives, és el fet de que les dones ara ja no tenen aquesta vergonya de denunciar i ho fan, i van a l'hospital, o no, o realment estem ja parlant d'una veu autèntica. De seguida en parlarem de tot això, però abans de res, què tal la vostra salut del cor? A InScore BCN, InScore és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A InScore cuiden del teu cor, realitzen consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris, i a més ofereixen atenció ràpida. Programa la teva visita per quan ho necessitis. Això està clar. Interessant, imprescindible. La web inscorebcn.com, inscorebcn.com, i el telèfon 93 425 1962. InScore, cuida de la salut del teu cor.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En FlexiCar.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-3060. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060.
¿Te acusan de conducir sin permiso o bajo los efectos del alcohol? En Castellarnau Abogados Penalistas somos especialistas en defender tus derechos. No permitas que una acusación arruine tu vida. Contacta con nosotros hoy mismo en el 93 343 6976. Trabajamos en toda España, con despachos en Barcelona y Madrid. Castellarnau Abogados Penalistas, 93 343 6976.
El temporal Dana ha provocado una catástrofe sin precedentes y miles de personas lo han perdido todo. Te necesitamos para ayudarlas a reconstruir sus vidas. Haz tu donativo en caritas.barcelona o en el Bizum 33 381 con el concepto Dana. Caritas, allí donde nos necesitan.
Migdia, les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un quart de tres a COPE Catalunya i Andorra.
COPE Catalunya i Andorra.
Ahí vamos.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat. Déjame atravesar
el viento sin... Bé, després de xerrar de Muface i això que està penjant d'un fil el dia 15 de gener, sabrà, estem parlant de Muface, que penso que aquest any jo el que ve feia 50 anys, eh? No estem parlant d'una mútua que, o una, un projecte, un model de mutualitat o de cobertura d'ahir. Ara en parlem d'una altra qüestió, i són agressions sexuals. Han augmentat. Han augmentat. I què està passant? Aquesta és la gran pregunta. Per què està passant tot això? Suposa que l'educació hauria de controlar tot el tema, o almenys hauria de fer més sensible a les persones. Però què està passant perquè estiguin augmentant en aquest cas? Perquè s'hagin agreujat i també cronificat. Cronificat. I especialment a Catalunya. I és que, pareu atenció a aquestes xifres, les violacions s'han multiplicat per 3 en els últims 5 anys. Si entre gener i setembre de 2019 es van presentar 419 denúncies, l'any passat, 2024, en el mateix període es van presentar 1.280. I també és a Catalunya, la comunitat autònoma, on es registren més agressions sexuals. Més de 3.300, mentre que Andalusia, que és l'autonomia que la segueix, comptabilitza unes 2.400 i Madrid 2.260. I Holanda Canàries estan davant d'una autèntica xacra. Per cert, benvinguda i bon any.
Igualment, bon any. Bueno, de fet, el doctor Josep Maria Campistol, que és el director general del Clínic, va assegurar que estem davant d'un autèntic problema també de salut pública. Ara explicaré el per què. Les dades que deia són del Ministeri de l'Interior i també de la Fiscalia, però hi ha altres estudis que les corroboren. És el cas de l'Hospital Clínic, per això feia aquesta referència al doctor Campistol, que recentment, dic recentment, però amb això del canvi d'any sembla que sigui molt més lluny, però en realitat va ser a finals de l'any passat, no? Que ha presentat el balanç de dones ateses al servei d'urgències del centre i que han estat víctimes d'agressions sexuals. Doncs bé, entre l'1 de gener i el 31 d'octubre de l'any passat es van atendre 624 casos, xifra que suposa un increment del 6,3% respecte a l'any anterior, respecte al 2023. I què més deia aquest estudi? Doncs que una mica menys de les agressions es van cometre a menors de 25 anys, que el 57,5% de les dones ateses van ser violades, però s'ha de tenir en compte que el 29% no ho podia recordar, i que una de cada 10 agressions sexuals ateses van ser grupals. I sovint, en un 25% dels casos de dones menors de 45 anys, doncs aquesta dona havia estat violada per una persona coneguda i en un entorn que es podria considerar segur.
Carai.
Els responsables del Clínic el que adverteixen és que any rere any creix la violència sexual, d'aquí que comentéssim també que és un problema de salut pública. I què és el que està passant? Doncs deien que la pornografia està jugant, que cada cop es consumeix més i més joves, doncs està jugant un paper fonamental per la forma com es duen a terme aquestes agressions, perquè sovint es considera la dona o el cos de la dona com un objecte de diversió. D'aquí, per exemple, doncs, aquestes violacions grupals. Però també s'ha de tenir en compte el consum d'alcohol i de drogues que estan presents en gairebé la meitat de les agressions a dones.
Mare meva.
I una altra qüestió a tenir en compte. Les persones sense llar es considera un col·lectiu del risc per la possibilitat de patir agressions sexuals.
És tota una xacra en aquest cas. I a més, l'Hospital Clínic és un dels pocs hospitals a Espanya que tenen un registre d'aquest tipus de dades d'agressions.
Sí, és un centre de referència.
És un centre de referència, en aquest cas. I per això parlem ara mateix sobre aquest tema amb la doctora Lluïsa García, que és psiquiatra de l'Hospital Clínic de Barcelona. Doctora, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies. Tot una xacra, això, no?, de l'augment d'aquestes agressions sexuals. S'ha notat des del punt de vista hospitalari tot això?
Bé, nosaltres, des de fa anys que fem un registre de totes les atencions d'agressions sexuals que fem al servei d'urgències, som el centre de referència per la ciutat de Barcelona per l'atenció a la violència sexual amb majors de 16 anys i d'agressions que hagin tingut lloc a la ciutat de Barcelona. Des de que fem aquest registre van augmentant i en el darrer any, a l'últim informe que vam fer, que són del gener a l'octubre, sempre fem aquesta informació, sí. Donem el dia de 25N, per, bueno, per
com a referència, focus, bàsicament, no?
Sí, com a referència. Sí que notem un increment respecte a l'any passat, 2023, d'un 6,3, em sembla que era, per cent. Vale? Han anat augmentant progressivament totes les atencions. Jo, de totes maneres, sempre recalco molt que del nostre registre, el nostre, que és un dels pocs registres que existeixen a l'Estat espanyol, val? Fet d'una manera sistemàtica i amb una recollida rigorosa, és a dir, que recollim totes les agressions que es presenten al servei d'urgències i que els hi fem tot un protocol, els hi apliquem tot un protocol, doncs sí que han anat augmentant progressivament, però la meva lectura,
sí,
que pot ser molt diferent a la dels Mossos, eh? És a dir, que sí, les xifres és molt important saber d'on venen.
D'acord.
Nosaltres el que sí estem detectant és que les dones, que és aquí són més freqüents les agressions sexuals, nosaltres estem atenent un 90% són dones, un 10% són homes, venen més tranquil·les, més disposades a explicar el que hi ha passat. Observem que ha disminuït la por i la vergonya, que és un altre sentiment molt important.
És, això era una xacra, precisament segurament moltes d'aquestes doses no anaven a dir tot això precisament per això, per aquesta vergonya, per aquesta por, no?
Correcte, correcte. O sigui que, llavors, quan parlem d'increment i pensem una mica en el nostre medi, el que nosaltres observem, clar, a veure, no és una bona notícia, perquè això no és una bona notícia, però sí que pensem que igual estem provocant un canvi en la concepció social de tot el que és la violència sexual, i que abans era un fet vergonyós, que les dones passaven en silenci, que no ho deien, que passaven pàgina i continuaven treballant o estudiant, o continuaven amb la seva vida, però que això és un fet que té un impacte amb la salut mental important i que no et deixa normalment continuar com si no hagués passat res, tard o d'hora. Això no té un impacte.
Són unes conseqüències, psicològiques.
Exacte. I, per tant, jo penso que aquí, que nosaltres, jo també, a part de psiquiatra, soc la presidenta de la Comissió de Violència Masclista i Salut de l'Hospital. Uh-huh. És una comissió que va començar fa més de 25 anys, més de 30 anys, portem ara ja, quan encara no es parlava de violència sexual, ni es parlava de violència contra les dones, ni es parlava de tot això. Fixa't que és abans de la llei integral.
Sí, sí.
Vale? Doncs aquesta comissió ja es va començar a engegar, i des de llavors que estem treballant per aplicar un protocol amb perspectiva de gènere, sense revictimitzar, donant a entendre, podeu venir, dones, podeu venir aquí a l'hospital, podeu venir a explicar-nos el que us ha passat, nosaltres no jutgem, no qüestionarem, us validarem, perquè de fet és la que nosaltres és la nostra feina, val? Sí. I us atendrem perquè les seqüeles siguin les mínimes.
Clar, la pregunta, doctora, que se'm passa ara pel cap és el següent. Ara que socialment això ja es pot dir, ja aquesta vergonya ha disminuït, aquesta por a dir, tot això ha disminuït, i s'atreveixen a dir, ei, he estat víctima d'una agressió sexual, i ho denuncio, me'n vaig a l'hospital. Sí. Llavors, aquest augment que hi ha hagut com respecte a l'any passat, estem parlant de persones que ja s'atreveixen a dir-ho? És a dir, estem veient xifres ocultes, o per saber exactament si hi ha un augment o quin és l'augment real d'aquestes agressions sexuals hem d'esperar un any o dos més?
No, jo crec que hem de fer un altre tipus d'estudis. Mm. O sigui, amb aquests registres no podem contestar amb rigor. Amb rigor, podem fer interpretacions, totes les que vulguem. Perquè, fixa't, les que venen no vol dir que hagin denunciat. La majoria no han denunciat quan venen, perquè han entès que el primer que fan és anar a l'hospital a ocupar-se de la seva salut. Això també ho hem canviat. Abans era ràpid, ràpid a denunciar. Val? Ara és ràpid, ràpid a ocupar-me de la meva salut, que pot tenir moltes conseqüències. Val?
Sí.
I després ja denunciaré. Hi ha temps per denunciar. No s'ha de fer al minuto. ¿Vale? Llavors, les xifres que tenen els Mossos, que té el Ministeri de l'Interior, són xifres que no corresponen als casos ocorreguts, als fets.
Que estan als hospitals. Són xifres diferents,
Són xifres diferents, sí. Nosaltres preguntem sempre, has denunciat, vols denunciar? Això ho preguntem. I les xifres que obtenim és que un 5% que ve a l'hospital ja ha denunciat, un 5%, un 5% ja ha denunciat, i un 40% aproximadament té la intenció de denunciar, més tard, després, al sortir, o dies després, o com sigui, saps?
I després, hi va haver un moment que hi va haver una mena d'epidèmia d'agressió sexual en manada. No sé si això continua o s'estabilitza.
Sí, bona pregunta, bona qüestió, perquè nosaltres també ens ho vam qüestionar i vam començar a recollir les agressions en grup, que diem, és a dir, per més d'un agressor. Això ho considerem agressor en grup, vale? I no ha canviat. O sigui, tenim un número que està aproximadament al voltant del 10-12%, vale? De les agressions que atenem nosaltres, eh?
Sí, tot estem parlant des de on s'atén aquí a l'Hospital Clínic.
No perdem el focus. I estem, això, al voltant d'un 10-12%, i això, aquesta xifra es manté. El que passa que quan tu dones números absoluts, de dir, home, si nosaltres estem atenent 670, 70, quasi 700, farem aquest any, vale? I parles d'un 10% que són en grupals, estàs parlant de 70 agressions sexuals en grup a la ciutat de Barcelona.
Poca broma, sí? Poca broma. Vale. Mare meva.
Jo penso que aquestes reflexions val la pena traduir-les i fer-les palès, no?
Sí. Carai, doncs, doctora Lluïsa García, psiquiatra de l'Hospital Clínic, escolta'm, gràcies per compartir amb nosaltres aquestes dades, aquestes impressions des del punt de vista hospitalari, en aquest cas de l'Hospital Clínic, molt amable.
Gràcies a vosaltres per fer-vos ressò. Gràcies.
A tu, per atendre'ns. Iolanda, doncs aquesta és la situació. Duríssima, bastant dura, És una autèntica xacra.
Però com a mínim ens quedem amb aquesta part, no? Que les dones han perdut la por, s'atreveixen a explicar-ho i com a mínim això, van a l'hospital a preocupar-se per la seva salut. Però també és important denunciar,
Que per cert, del protocol, bàsicament, quan passen coses d'aquestes, sé que en aquell moment la dona està estabornida, traumatitzada i no sap per on anar. Però el protocol seria primer la teva salut, és a dir, primer anar a l'hospital i després, amb més calma, la denúncia, fins i tot ja assessorada amb advocats especialistes del tema. Però primer, la teva salut. Primer, a l'hospital. Iolanda Canales, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Que tinguis un bon dia. Doncs de seguida parlarem d'una qüestió més lúdica. Parlem de les novetats tecnològiques perquè ens arriben unes quantes. D'entrada, el portàtil de pantalla enrotllable. Tu t'ho compraries? Jo te voy a decir que no, me vas cuesta una pasta. Però de seguida en parlem d'això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Javi, ese jersey te queda como el maniquí. ¡Perfecto!
Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí?
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Última hora, los extraterrestres invaden la Tierra y se hacen con el control. Breaking news, beber agua del grifo te convierte en zombie.
En un mundo lleno de rumores y noticias falsas, unas más creíbles que otras, hay un lugar donde la verdad importa. En 20 minutos tienes información verificada y hechos contrastados. Frente a las fake news, periodismo. 20 minutos, diario abierto.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
El inicio de año, la oportunidad para adelgazar con el plan 1, 2, 3, y no solo por estética, sino también por salud, básicamente. Es que esa es una de las claves. El éxito es hacer el plan 1, 2, 3 y con la ayuda de sus asesoras vas a conseguir adelgazar de 4 a 7 kilos y en solo 3 semanas. Y Enriqueta nos dice, ¿cómo, Enriqueta? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muchísimas gracias, Cruz. Muy bien. Pues hablemos del plan 1, 2, 3, que es la clave para adelgazar. Llevamos más de 10 años de experiencia en tratamientos de pérdida de peso y volumen. Eliminas con el plan la grasa, el exceso de líquidos, la celulitis, la barriga, porque además es drenante, te deshinchas y potencias el metabolismo y la digestión. Y sin matarte en el gimnasio, sin dietas difíciles y al bajar de peso. Además, regulamos el azúcar, el colesterol y la hipertensión. ¿Y qué vamos a conseguir con el plan 1, 2, 3? Pues bajar de 4 a 7 kilos Cruz, en tan solo 3 semanas.
Solo 3 semanas. Mira, la eficacia del plan 1-2-3 es única. Es apto para todos, para hombres, para mujeres, para todas las edades. Con registro sanitario. Los ingredientes, pues naturales, clínicamente respaldados a base de plantas, minerales y vitaminas. Y no son batidos. Incluso si comemos fuera de casa, es muy, muy fácil. Mira, la primera semana vamos a limpiar con los sobres de piña, Enriqueta.
Sí, que nos ayudan a eliminar la acumulación de grasa, nos ayudan a eliminar las toxinas, depuramos los excesos de estas fiestas y ya perdemos 2 kilos y bajamos 2 centímetros de volumen.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja.
Pura fibra, prebióticos, mejoramos la digestión, combatimos el estreñimiento, perdemos la barriguita, bajamos 2 kilos más y ganamos músculo y movilidad.
Y la tercera semana es el momento de controlar el peso y vamos a pasar ya a las cápsulas captagrasas.
Sí, que nos reducen el apetito, en la ingesta de alimentos, bloqueamos los carbohidratos y eliminamos grasa durante el día y durante la noche. Y por eso en estas 3 semanas el resultado es de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres tu plan 1-2-3? ¿Quieres informarte? ¿Qué? Pues llámame, el teléfono 650-51-52-53. Si llamas ahora con el plan, hoy te regalamos el gel caliente adelgazante que lleva Rolón incorporado y las 3 infusiones, la Detox, más la Lipo, más la Drena. Sí, sí, te viene gratis con tu plan 1-2-3. Aprovecha esta oferta exclusiva para los oyentes de COPE. El tratamiento plan 1-2-3 te va a ayudar en tan solo 3 semanas. Y repito el teléfono, 650-51-52-53.
Mira, del plan 1-2-3 es la solución completa para adelgazar con resultados clínicamente respaldados. Adelgaza, te deshincha, llama ya. 650-51-52-53 es el teléfono que te acaba de dar Enriqueta. 650-51-52-53. Y hoy, pues ya habéis escuchado la sensacional oferta para COPE Cataluña. Y despídete de los excesos festivos con el plan 1-2-3. Vamos a bajar de 4 a 7 kilos y 3 centímetros de volumen. Enriqueta, que se me van ya los mazapanes y los turrones con el plan 1-2-3. Se me van claro los polvorones. Van.
Bueno, bueno, pero sigue endulzándote porque si llamas ahora te voy a regalar también las galletas de cúrcuma y chía que están riquísimas y que son, bueno, que nos van de maravilla con el plan 1-2-3 para que me pierdas de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
Pues ya lo sabes, comienza enero perdiendo peso y volumen con ingredientes naturales. No es un medicamento, que es económico. Y lo vas a recibir por mensajero allí donde tú quieras sin gastos de envío, con el plan 1-2-3, pero sin gastos de envío, y con los regalos, evidentemente. 650-51-52-53. Enriqueta, patunets
molt grans. Adéu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Una pantalla d'ordinador portàtil, un portàtil amb pantalla enrotllable. Em sona una mica aquell mòbil flip, aquest que està de, penso que és Samsung, que es doblega i que, bé, segurament la tecnologia farà que sigui una meravella de mòbil, però ara mateix a mi no sé. Edu Porta, com estàs?
Bon dia.
Edu Porta és expert en tecnologia mòbil. Edu, explica'm esto del ordenador portàtil con pantalla enrollable, porque ya estoy asustado a la par que entusiasmado.
A ver, bueno, en el CES de este año, Lenovo ha destacado 2 innovaciones clave.
¿Qué es el CES?
El CES es la conferencia más importante de tecnología que se hace en Las Vegas.
Ah.
¿Vale? Donde se presentan todo el típico tema tecnológico que no sea móvil.
O sea, sería el Mobile World Congress
de
otro tipo de tecnología.
A nivel de pantallas, certificaciones, por ejemplo, el nuevo HDMI 2.2 que también ha salido. Los nuevos VESA 1000 o, en este caso, vamos a ver, de consolas o de tarjetas gráficas, por ejemplo, el mundo de gaming a nivel de periféricos. Pues bueno, Lenovo ha hecho 2 innovaciones, una de ellas es la Legion Go S, que es la primera consola third party con Steam OS. Y luego tendremos el ThinkBook Plus Gen 6, que es el primer portátil con pantalla enrollable del mundo. Vamos a empezar con el portátil, que veo que te hace gracia.
Sí, este es el que mola. A ver, dime, explícame este.
Pantalla OLED de Samsung, que se extiende de 14 pulgadas, a lo que sería un portátil normal, a 16,7 pulgadas. El aumento de superficie es de un 50%. lleva como unas bisagras y te va tirando la pantalla para arriba. Es automático, no tienes que hacerlo tú a la fuerza.
Pero enrollable.
Sí, como estás haciendo, enrollable.
Un rollo, estoy fent el gest d'enrotllar, como cuando enrolles un paper.
Exactamente, es una pantalla de grafeno OLED, ¿sí? Y va bajando y entonces eso se va enrollando en la parte de abajo. Entonces cuando sube, tiene como unas guías metálicas, ¿sí? Se va subiendo y eso se va desenrollando.
Como una pantalla desplegable, de estas que hay desplegables, ¿no?
La parte de abajo de esta pantalla sí que es verdad que no es el típico cristal que vas a tener en la parte de 14 pulgadas,
¿sí?
Porque sí que se ve la parte de arriba de 14, la normal, sí que la ves cristal. Pero cuando empieza a subir para arriba, ya no sé si has visto alguna vez un flip, como el que tú has dicho, que sí. Tú cuando abres, la pantalla no es cristal, que es como una especie de tela...
Tela con
LED. Es como un plástico, y se ve que cuando lo miras a contraluz, se ve como que no es plano completamente, sino que tiene como ondulaciones.
De acuerdo.
Pues aquí pasa lo mismo. Pues lo que, pero bueno, claro. ¿Qué tiene? Pues tiene una. La resolución que tiene de 2000x2350 la amplías a de 2000x23350.
Caray.
Claro, porque sube para arriba.
Claro, y claro.
Un 50% de pantalla más.
Uf, no está mal. ¿Y esto cuánto cuesta?
Pues.
¿A qué precio sale?
De momento, que te viene con una. Te viene con un procesador top, 32 GB de RAM, 1 Tera de SSD, una batería de 66 kWh, USB-C, y el precio base empieza por $3,500.
El base, ¿eh?
El base.
Luego, si empezamos a añadirle cositas... Bueno,
quiero más RAM, quiero más disco duro.
Sí, ya.
Todo va subiendo.
Bien, pues ya está. Muy bien.
Y luego, la Legion Go S es la primera consola portátil de 8 pulgadas, con procesador Ryzen Z2 Go o Z1 Extreme, hasta 32 GB de RAM y 1 TB. Precios desde $500 en Estados Unidos y con la versión de SteamOS o 800 para la versión de Windows. Pero
en estas consolas, ¿qué juegos entran aquí?
Todo lo que tengas en PC.
Vale, es como un PC en consola, básicamente.
Exactamente,
¿no?
es un PC
pensado para jugar.
Para la mano, o sea, portátil.
Vale.
Lo mejor que tiene esto es... porque Lenovo se posiciona como el único fabricante de consolas portátiles con SteamOS. SteamOS es el sistema operativo de Steam.
Que es la plataforma de juegos.
Exactamente, ¿sí? Que se basa en Linux, que le está haciendo un poquito la competencia a Microsoft con su Windows 11.
Mira qué bien, ¿eh? Bueno, pues más cosas. Continuamos con Microsoft y sus consolas, por ejemplo.
Vale.
Que la Xbox en PC y Xbox en PC.
Bueno, el tema es, aquí hay dos noticias. La primera sería que Valve anuncia la expansión de SteamOS para en 2025, que es este sistema operativo que... De momento solamente estaba en la Steam Deck y en el PC, lógicamente. Pero el PC es una aplicación.
¿Mm?
Y esta vez quiere marcar como una expansión de SteamOS para otras consolas, como esta Lenovo Go S,
¿sí?
Pero para otras consolas. Donde la que más se puede beneficiar es la Asus ROG Ally, que es una consola que ya está, que utiliza Windows 11.
Sí, porque eso meterlo en Xbox, vamos, impensable, ¿no? No.
Entonces, ¿qué pasa? Que Microsoft anuncia mejores experiencias en Xbox en PC.
Vale.
La idea es meter todo el ecosistema de Xbox en PC y las portátiles que quiere sacar en un futuro competir con SteamOS, que le está comiendo la tostada.
O sea, aquí está hay una guerra declarada ya, Microsoft ya se ha dado cuenta y ha dicho, pues nosotros, total,
exactamente.
El Windows es nuestro.
Exactamente. Aunque Xbox portátil aún esté lejos, Microsoft está trabajando para mejorar la experiencia de Xbox en PC y en dispositivos portátiles. También se anunció que habrá novedades este año sobre cómo integrar Xbox en el ecosistema Windows y simplificar Windows para ofrecer mejor experiencia o más similar a la de Xbox.
Muy bien, los jugones. Esto es una buena noticia para los jugones, para los consumidores esta, ¿eh?
Sí, básicamente porque la competencia con SteamOS de Valve es muy feroz y esto ofrece una alternativa basada en Linux y esto ha motivado a Microsoft a tirar para adelante.
Eso es emocionante ver cómo se dan de bofetadas, porque desde la barrera ves cómo se dan, pero los beneficiados cuando hay este tipo de competencias, este tipo de guerras suelen ser, pues, los consumidores en este caso. ¿Nos da tiempo en un minuto a otra más? A las nuevas tarjetas, tal vez de NVIDIA.
NVIDIA lanza la nueva serie GeForce RTX 50 en el CES 2025, prometiendo... Pues
¿Esta gente lo renueva cada semana? ¿Renuevan o qué?
Cada tres años. Este es hasta 2020, si no recuerdo mal, salió la última... Pero estas NVIDIA se han lanzado, estas nuevas tarjetas gráficas, prometiendo un rendimiento superior y duplicar los FPS. La verdad es que ha roto el CES. Imagínate, antes había una competencia con AMD.
Sí.
Y AMD estaba haciendo muy bien los procesadores. Procesadores que ha mejorado a Intel, siendo una pequeña empresa, ha ganado a Intel. Pero con el tema de las tarjetas gráficas, que salieron antes que Nvidia, tuvieron que no decir los precios porque se enteraron los precios que iba a sacar Nvidia y ha roto el mercado con esto. Ha puesto tarjetas gráficas a muy buenos precios, con una potencia enorme.
Edu Porta, muchísimas gracias. Seguiremos hablando porque hay muchas noticias del CES en este caso. Ahora arriba a la una y continúa explicando todo el que te interesa a Mediodía Cope a Jorge Bustos y Pilar Cisneros.